Això és perquè és un element de coherència amb el que ells han pensat sempre, no? Que és que el dret a la propietat privada és igual de sagrada al dret a tenir un habitatge, no? A mi em sembla coherent. Sabeu que moltes vegades soc crítica, no?, amb el no a tot que ha fet Junts, però en això em sembla que estan fent el que toca, eh?
No és igual, no? És a dir,
no és igual què?
Tu dius, el dret a la propietat privada és igual al dret a tenir un habitatge.
En tot cas, segur que tenir un habitatge no està per sobre de la propietat. Per tant, si tu has ocupat un pis, has de marxar. I no valen excuses.
Però en aquest context... O sigui, en aquest context, la qüestió és, les persones que estan en una situació d'emergència habitacional, quina resposta els hi donem?
Els hi dona l'administració pública, no se l'ha de carregar un pobre propietari.
Però la idea del pobre propietari, diguem-ho així, el PNB ha intentat desactivar-la, no? I s'explicava molt bé, per la via de la corda, quedarà fora d'aquesta decisió les propietats que són d'un tenidor que té un pis. Però la qüestió és com fem la resposta a les persones que estan en emergència habitacional. Perdona, Marc.
No. Jo l'únic que volia dir és que aquest decret, és cert que a vegades, no?, el PSOE barreja naps amb cols...
Bastant sempre.
Però en aquest cas, el decret que s'hauria d'aprovar no té res a veure amb les ocupacions. És a dir, no afavoreix les ocupacions. Per tant, nego la major que Junts doncs digui això perquè afavoreix ocupacions, perquè no podem treure la gent... Ja hi ha una llei que s'està tractant i que es vol aprovar, que és un pacte, no?, amb Junts, sobre les ocupacions. Però aquest decret, com diu el seu nom, és un decret social i el que fa és intentar protegir dels desnonaments, no el contrari. Per tant, no acabo d'entendre aquesta posició de Junts. Sí que ja hi ha hagut aquest pas amb el PNB d'un sol propietari, que segurament, evidentment, no?, s'ha d'anar contra els tenidors, però dic que aquesta llei afavoreix les ocupacions...
Contra els grans.
Mm-hmm. Tenidor, perquè... un tenidor és gran, habitualment.
No,
sí, però aquí... Una sola persona no és tenidora.
Aquí en aquest país hem dit 5 pisos. 5? Jo això ho considero una barbaritat, sincerament.
Tenir 5 pisos o ser gran tenidor?
Ser gran tenidor considerat per 5 pisos, quan n'hi ha que en tenen 300, home, ves contra els de 300, 200 i 100, però el de 5 poder fer una cosa més a mida, no?
Aquell és un molt gran tenidor, però tenir avui en dia 5 pisos és un luxe, Marta, tenir 5 pisos avui en dia. És que tenir-ne un ja és un luxe. En tema luxe en el sentit que... Jo... Tan complicat d'aconseguir un pis avui en dia.
Avui en dia sí, però si tu tens...
Perquè però vens, sí, Marta...
És un luxe,
família...
però que no és un delicte.
Exacte.
No.
Si tu vens d'una família que ha tingut aquestes propietats...
No he dit això,
No, però vull dir que a vegades...
Sí,
ostres, i més amb el... Quan es parla a vegades del teixit econòmic de Catalunya, que és diferent del d'Espanya, i es parla de petites i mitjanes empreses i tal, també en l'àmbit de les propietats immobiliàries també passa molt, de la classe mitja que té un pis, o un pis i mig, perquè l'altre el té partit amb la dona, etcètera.
Però, Jofre, estem parlant de 5,
sí,
5
que,
o més.
És que a més, quan parlem de 5, si miréssim qui són els que tenen 5 pisos a Catalunya, són els que són, eh? Vull dir,
no són gaires.
No, per això.
No estem parlant de...
Com que de 5 hi han baixat a un, dic, bueno, ja arribarà un dia...
Jo em refereixo que avui en dia tenir un pis és un luxe en el bon sentit de la paraula.
Bueno, però tampoc podem assenyalar la gent que té un pis.
Ningú està assenyalant ningú.
No l'estic assenyalant.
No, aquest és el debat. Aquest és el sobre. Assenyalar ningú.
No.
Davant d'una crisi d'habitatge, què s'ha de fer? Aquest és el tema.
Sobre el decret...
Digues això.
Del decret del que estem parlant ara hi ha una qüestió de fons i una de forma. De forma. Al gener es va votar en un mateix bloc pensions, ocupacions i escut social. I es va dir pensions fora, avui es vota pensions per una banda, que quedarà aprovat, i tots els pensionistes, que també es va... Quan es va acabar la votació, els pensionistes no cobraran... Els pensionistes tindran revaloritzades les pensions
ja
i tal.
Ja se sabia que passaria.
Val. Aleshores, com que el PSOE ni tan sols s'ha assegut a parlar amb Junts, ara es torna a votar tot en bloc on hi ha aquest punt de discrepància. Si tu realment el que vols és salvar les ajudes al vehicle elèctric, al no sé què, ho tornes a separar i ho tens aprovat. No passa res.
Però una cosa, però un moment, és que Junts... És a dir, el PSOE no parla amb Junts perquè Junts no vol.
No negocia, Junts, diu.
És que... I aleshores les pensions com s'ha aconseguit? Per telepatia?
No, s'han trossejat. No s'ha negociat res.
No s'ha negociat.
Parlava de forma, de la mateixa manera que tècnicament.
que el PSOE intenta, i Junts no vol negociar
sí,
res.
Sí, bueno, perquè potser el PSOE no s'està movent el que Junts vol que es mogui.
És legítim.
No, igual que Esquerra diu que però, no, perquè el PSOE no es mou entra prou. Sí,
és més, no cal ni negociar. Si tu saps que Junts votarà en contra i tu el que vols és aprovar totes les altres mesures, les tornes a separar i
correcte,
les tornes a posar en punt.
Ahir la Montero,
sí,
va dir, per exemple, ahir la Montero, ho dic perquè ho va dir ella mateixa, diu que agafen el telèfon quan truca Junts, però que no s'asseuen. O sigui, que hi ha cordialitat i prou.
Sí, la negociació de Junts, crec, és retirar el decret.
I sobre el fons de la qüestió,
sí, sí.
El que s'està debatent sobre el tema de les ocupacions o de la vulnerabilitat no és que serveixi per determinades coses, és que no en resol d'altres. És a dir, que hi hagi un decret que, per cert, està vigent des de la pandèmia, per tant, farà 6 anys, en què no es pot desnonar sota cap concepte, és el que fa, a vegades, injusta...
Famílies vulnerables, no, no, no. Jofre.
S'està desnonant.
Ho veiem, malauradament, cada dia ho estem veient.
Sí.
Sí, això sí, és veritat.
Estic a favor de que no es desnoni gent en situació vulnerable. Simplement el que dic és... aprofitant l'escletxa que et deixa aquesta llei, hi ha molta gent que no és vulnerable, que simplement entra en un pis...
Però és que això passa amb tota llei, malauradament.
Entra en un pis, signa un contracte de lloguer, al cap de 2 mesos deixa de pagar...
No, però Jofre, és que això no és veritat. És a dir, hi ha un fons de compensació que l'Estat paga a les comunitats autònomes perquè pagui els propietaris que no poden desonar.
Que s'està debatent, encara. Que s'està debatent.
Aquest fons existeix.
Però si s'està encara tramitant la llei.
No està aprovat, sí, però vull dir que... aquest fons s'aprovava, diguéssim. Si votaven que sí, s'aprovava aquest fons. Per tant, protegia també el propietari.
Però vull dir que la llei no és suficientment clara... És molt clara en un sentit i no suficientment clara protegir el petit propietari. I aquí tornaríem a entrar, que és un petit propietari i tal. Jo crec que un pis és un petit propietari. 2 pisos és un petit propietari. I ja està. A partir d'aquí hi ha moltíssimes situacions de que és impossible desnonar una persona i qui té el problema és el propietari, no la família que està dins. Ja està.
Hi ha una qüestió que em sembla que per mi seria cabdal, més enllà de que faci Junts, que faci el PSOE o que faci cada un dels partits, que és, davant de l'emergència habitacional, si cau l'escut social que ara protegeix que no siguin desnonades persones que poden estar en un pis d'un gran tenidor, que poden estar en un pis de la Sareb, que forma part, ja hem dit, de tots aquests pisos que els hem de donar una altra utilitat, però que directament el que pot passar és que s'activi un desnonament, necessitem aturar això d'alguna manera per poder trobar una alternativa. I a favor de plantejar-nos tota la feina que no s'ha fet per poder construir aquestes alternatives. Per mi la qüestió seria, en aquest moment actual, l'emergència és, si això no es manté, l'acumulació de desnonaments que vindran posaran en una molt mala situació a persones que estan en una situació molt fràgil.
Molt breu, Marc.
Molt breu. Una dada de tema d'ocupacions. Ocupacions a Catalunya, el 96% a pisos buits i el 80% de grans tenidors. Ja està. Només volia afegir això. M'has dit breu, eh?
Marta.
No, que... És a dir, això... És a dir, Junts va dir que ells ja no votaven res més. Vull dir, que a mi tampoc no... Vull dir, per això
no,
crec
no,
que...
No sorprèn, la posició. No, jo no dic que em sorprengui.
No, és coherent. El que passa que, sobre el tema de l'escut social, etcètera, és evident que els poders públics hi han governat tots en els últims 15 anys, a Barcelona, a Catalunya, etcètera, com que no han fet la feina, ara el que s'està intentant també és que la fem tots. I el que dic és, no li carreguem en el propietari una tasca que era de l'administració pública, que és garantir l'escut social, i a sobre titllem tenir un pis de luxe i de gairebé delicte. Escolteu, no.
He dit home, luxe, no. Delicte no. I, però luxe em referia...
No, he dit
bon
jo gairebé delicte, tu has dit luxe.
En el bon sentit de la paraula, home, és a dir, ja, malauradament és un luxe. Avui en dia, o sigui, les classes socials ja doncs no es determina si cobres més o menys, es determina si tens un pis o no.
Ja,
i, repeteixo, però... malauradament, i si tens un pis, gairebé ets classe mitja alta, pis en propietat.
Ja, però llavors ja entrem tant, a categoritzar la gent en funció del que té.
Sí.
Jo dic,
bueno, s'ha estat sempre així, eh? Bueno, les classes socials també s'han categoritzat en funció si quan vas més o menys.
Veurem què passa en les properes eleccions amb les etiquetes de categoritzar la gent en funció de dret, esquerra, més diners, menys, ja veureu, ja. Saltarà tot pels aires.
Però això sempre així, malauradament.
Ja s'acaba.
9:09. De seguida, al matí de Catalunya Ràdio respon a Oriol Junqueras, la consellera Alícia Romero.
Li regalo al meu pare 17 milions? O ell això no ho fa servir? Bé, els hi regalo de tota manera. No sé, jo els faria servir.
Tranquil·la. 17 milions poden ser un bon regal per al pare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra dia del pare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia del pare. El 19 de març, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
Si hi ha Don Simón, ens quedem.
Tinto de verano.
El tinto de verano ja es veu tot l'any. Don Simón.
Fa temps que vull canviar de companyia de gas. Estic farta de pagar tant.
Jo igual. Mil ofertes i poc fiables. Però al final ho he aconseguit.
Quina sort.
Sort del RAC. M'ho han fet tot. M'han buscat la millor oferta i m'estalvio un 25%.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
A Caprabo t'abaixem el preu amb més de 70 productes del forn, com la barra gran de 330 grams, un format familiar que combina bé amb qualsevol tipus de plat, ara per només 99 cèntims. Qui et vol bé t'abaixa el preu del pa. Caprabo, així de bo.
Ja hi han passat moltes cares conegudes.
Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
Bona nit, sóc el Luis Tosà.
Sóc el Risto Mejide.
Sóc l'Álvaro Morte.
Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
Amb tots vosaltres, Jordi González.
Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Són les 9 i 11. Avui ens acompanya la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero. Consellera, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos. Això el dia abans que el govern aprovi, recordem, els pressupostos pel 2026. Uns comptes que ara mateix no tenen majoria suficient perquè el ratifiqui el Parlament i, per tant, és un dels temes que hi ha sobre la taula. Com està vostè? Perquè sempre arriba content i sempre està somrient.
Home, és que l'actitud és molt important.
Sí, home,
sempre ho dic, Ricard. No, doncs jo estic optimista. Escolta'm, demà aprovem uns pressupostos de la Generalitat, que arriben fins als 50.000 milions d'euros, sector públic 65.000 milions d'euros, moltíssims recursos per poder dedicar a les polítiques públiques que necessita el país. Hem fet, jo crec, uns bons pressupostos, l'economia va bé i ens permet també doncs, tenir més ingressos i, per tant, poder dedicar-los als temes que importen. I, per tant, jo estic contenta. És veritat que, i ho deies, no? No tenim encara els suports garantits, però jo confio en que els tinguem, sincerament ho dic, perquè no veig una altra opció que aprovar uns bons pressupostos, que fa 3 anys que estem en pròrroga i que no és lo desitjable, i per tant jo estic optimista i satisfeta de la feina que hem fet internament, també amb els comuns i els agents socials i econòmics, per tenir uns bons comptes.
Obrim temporada amb el president Salvador Illa, una entrevista que vam fer a Palau, i el president deia que no contemplaven l'opció d'aprovar uns pressupostos a govern i després portar-los al Parlament. Què és el que ha canviat perquè això ara s'hagi produït d'aquesta manera?
Nosaltres sempre hem dit que és millor presentar uns pressupostos al Parlament tenint els vots lligats. Això és evident, dona molta més tranquil·litat. Saben que portem, des de l'inici de la legislatura, doncs, negociant moltíssimes coses amb Esquerra Republicana. Jo crec que fem reunions setmanals amb els grups de seguiment. Hem estat treballant intensament el model de finançament, que és un dels elements que hi ha molta gent que es pensava que no sortiria. Després pots criticar-lo més o menys, et pot agradar més o menys, però el tenim sobre la taula. També Esquerra en algun moment era escèptic, i jo crec que hem anat generant en aquest any i mig doncs, moltes confiances, i vam establir un full de ruta per aprovar els pressupostos aquest divendres. Bueno, en aquests moments Esquerra té alguns dubtes. Bé, el president crec que en aquest sentit ha tingut el coratge, la valentia i la determinació per dir, escolta, nosaltres els aprovem i s'afegirà Esquerra, perquè tampoc contemplem una altra opció, sincerament, que Esquerra no s'acabi incorporant en aquest acord de pressupostos, i per tant, doncs, ell ha volgut aprovar-los. Jo crec que ha fet bé, perquè la nostra responsabilitat també com a govern és aprovar uns pressupostos, tramitar-los al Parlament i després, evidentment, també la nostra obligació, ho sabem, és cercar els suports, no? Mm. I ens queden els d'Esquerra i, en fi, estem dedicant i tota la nostra energia doncs, perquè sigui així.
Perquè quina és la diferència, consellera, entre tenir o no tenir pressupostos?
Mirin, els pressupostos de l'any 23 incorporaven 9.100 milions menys dels que podríem incorporar el 26. És a dir, l'augment de pressupost del 23 al 26 són 9.100 milions. Avui, en el pressupost de la Generalitat, que està prorrogat, doncs no tenim aquests 9.100 milions.
Per tant, no els tenim, els perdem. Després es poden incorporar...
A través dels suplements de crèdit.
Sí, es poden incorporar una part, però hi ha 1.500 que no els hi podràs incorporar mai. Perquè
que
la
es
llei,
perdrien de totes totes.
De totes totes, però la llei no t'ho permet. No?
I quan, però, quan però parlem de 1.500 milions, per posar exemples concrets, a què ens referim? És a dir, què val 1.500 milions?
Miri, 1.500 milions és tot el pressupost del Departament d'Empresa i Treball. Tot el que fem a les polítiques d'empresa, internacionalització, exportació, dimensió, creixement empresarial, Servei d'Ocupació de Catalunya, polítiques actives d'ocupació... 1.500 milions d'euros, això. Però 1.500 milions d'euros també és tot el que dediquem a recerca i universitats. A les universitats, centres de recerca, transferències... Això tan important que diem que és l'estructura de la nostra economia perquè sigui més resilient. Només per usar uns exemples. I amb 1.500 milions d'euros aquí posaries el Departament d'Esports, de Cultura, d'Exteriors, de Justícia... És a dir, és que és un pressupost molt gran, eh? Molt gran. Per tant... Són molts recursos, 1.500 milions d'euros, que perdrem. Però jo insisteixo, avui, 26, no? 26 de febrer, tenim 9.100 milions d'euros menys dels que podríem tenir amb un pressupost. Això és així. Aquesta és la realitat. Després, aquesta és la realitat. Per això nosaltres diem que aquests 9.100 milions s'han d'incorporar per fer una xifra tocant els 50.000 milions que aprovarem demà i que ens permetrà, com es pot imaginar vostè, reforçar les polítiques de l'estat del benestar, educació, sanitat, drets socials, però també les polítiques de generació de riquesa, no tan importants.
Mira, 1.500 milions també serien quatre vegades tota la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, és a dir, TV3 i Catalunya Ràdio,
doncs,
per posar
un exemple
també
exemple.
Més clar per nosaltres. Clar, entenc el que està plantejant, però aleshores per què no posa la pressió en el govern espanyol si sap que l'IRPF és la peça que desencalla que hi hagi aprovació de pressupostos?
Miri, nosaltres no ens aixequem mai de cap taula, i crec que això Esquerra Republicana ho sap, hem estat amb el model de finançament intensament negociant i ens n'hem sortit, i amb l'IRPF també. I ho dic perquè en el document de la bilateral que es va aprovar l'estiu del 2025, en allà s'establien una mica les línies del que hauria de ser el futur model de finançament. Hi havia molts escèptics. Bueno, però això és molt lleuger, però segurament s'hauria d'haver sigut més contundent a la bilateral. Bueno, després allò ens va portar el model de finançament. I en aquell document del model de finançament diu: el Ministeri d'Hisenda i la Conselleria d'Economia treballaran per desplegar la hisenda catalana i fer les modificacions legislatives oportunes perquè es pugui gestionar l'IRPF i altres impostos. Diu això.
Treballarà.
I estem treballant. I estem treballant. Però, insisteixo, no és fàcil. De fet, avui encara el model de finançament que se'ns va presentar s'ha de concretar modificacions legislatives que han d'anar a un Consejo de Política Fiscal i Financera, que segurament serà el mes de març. I, per tant, tot té el seu ritme i tot té els seus tràmits. També vull insistir de nou. L'Agència Tributària de Catalunya no la tenim preparada per gestionar l'IRPF, encara que demà es modifiqués la llei. Ja vam dir que segurament...
El que vol Esquerra Republicana són garanties. Vostè diu, estem treballant. Com hi estan treballant? Doncs, en què estan treballant? En què és concret, això?
Nosaltres estem treballant en veure com realment s'hauria de modificar la llei, quines lleis s'haurien de modificar.
Ho estan estudiant.
Sí, estem treballant amb això. És que no són coses senzilles. Això és una estructura de l'Estat, també.
Per tant, no hi ha res concret, no hi ha cap acord concret.
Bueno, de la bilateral. A la bilateral, que diu que les dues...
Que treballarem. L'acord és treballarem.
Els dos governs, govern d'Espanya i govern de Catalunya, diu... Treballarem per desplegar l'Agència Tributària, que és la Hisenda Catalana, i fer les modificacions legislatives oportunes perquè Catalunya pugui gestionar l'IRPF i altres impostos. Això és el que diu, treballarem. Igual que estem treballant, vam començar a treballar al setembre del 2024 amb el model de finançament i el vam tancar al gener del 26.
Però aleshores, si tothom tenia clar que l'acord era treballarem, què és el que ha passat per entendre que estiguem en aquest punt? És a dir, per què vostè creu que Esquerra de cop i volta es tira enrere?
A mi no m'agrada massa especular sobre els altres, no? Això va tenir l'Oriol Junqueras dimarts, doncs ell li devia donar els seus arguments. Nosaltres seguim treballant i sincerament, no s'han trencat les relacions amb Esquerra ni molt menys, seguim tenint la mateixa relació de confiança, crec que l'hem anat generant al llarg d'aquest temps.
La relació de confiança no pot existir si de cop i volta un partit es retira d'un acord que estava previst, que divendres es comunicava i es firmava amb sindicats i patronal.
Sí, però nosaltres, sincerament, és que confiem en que tornin, és que tornem a la taula, puguem tancar l'acord pressupostari.
Però vostès s'enfien ara d'Esquerra Republicana?
Sí, home, i tant.
Sí.
Va, sí,
igual.
Sí,
si vostès acorden una cosa que divendres passarà, també confiem que passarà.
Però si vostè té un amic de tota la vida i un dia li fa una cosa, ja deixen de ser amics? Home, no. I nosaltres portem un any i mig treballant amb Esquerra Republicana, hem signat uns acords molt importants, uns acords d'investidura que dona no per un pressupost, per 10. perquè ens van posar molt ambiciosos i molt exigents. Home, ja ha passat això, bueno, pues és una cosa puntual, nosaltres seguim mantenint la relació amb Esquerra Republicana i esperem que puguem aprovar aquests pressupostos. Jo no contemplo, i el govern no contempla, una altra situació. I, sincerament, també sap Esquerra Republicana, perquè a més ho van posar en els suplements, l'acord de suplements de crèdits pel 25, que estem desplegant l'Agència Tributària. Miri, avui surten 25 noves places d'inspectors. És molt important, perquè hi ha 28 inspectors a l'Agència Tributària. És a dir, amb aquesta convocatòria d'avui els duplicarem. Ho hem fet ara, també potser ho podíem haver fet fa uns quants anys. Ho hem fet ara. I moltes altres coses, transformació tecnològica, saben que ho estem fent, això. O sigui que nosaltres també no hem parat, estem preparant l'agència perquè quan hi hagi aquestes modificacions legislatives, doncs, escolta, la podem tenir al màxim de preparada per poder gestionar l'IRPF, que no és qualsevol tonteria, és l'impost més massiu i més important que es recapta a Catalunya i a Espanya.
Si és vigent l'acord de bilateralitat que vostè m'estava explicant, per què li costa tant al govern espanyol ratificar aquest acord?
No, ratificar ja l'ha ratificat. Vull dir, la bilateral és un document oficial, formal, certificat. Vull dir, la bilateral és un òrgan institucionalment legitimat per prendre decisions. És a dir, no és que ha dit un dia... Sincerament, a mi... Per mi, té més força legal un document de la bilateral entre dos governs que avui el president Sánchez digui en una entrevista no sé què, sincerament.
El que digui la ministra Montero no val.
Sí que val, però és que la ministra Montero pot llegir el document de la bilateral i dir, miri, vam pactar això el mes de juliol del 25, en el que diu que farem això. Ara, ho farem, estem treballant, igual que el document també deia que es treballaria per un model de finançament que complís i es parlava del principi d'ordinalitat, de la solidaritat, de la cistella de tributs, ta-ta-ta-ta-ta, i va passar, doncs això també passarà, complim els acords, i passarà com ha passat el model de finançament. Ara, tot té el seu ritme. Aleshores, vostè em pregunta, i per què Esquerra? Bueno, això li ha de preguntar a ells. Jo, sincerament, penso que les negociacions hi ha alts i baixos, i aquest és un baix, diguéssim. No estem en un moment crític, però estic convençuda que ens en sortirem, perquè no contemplo una altra situació, perquè amb Esquerra Republicana portem treballant moltes coses. Ho sap vostè, Rodalies. Hem treballat la llei de l'Estatut dels Municipis Rurals. És que estem en moltes coses amb ells, sincerament, i no em cap al cap, sincerament.
De fet, vostè
que no pugui passar una altra cosa,
ja va dir fa més que això de l'IRPF requeria més temps pels arguments que vostè ara donava, també de l'Agència Tributària Catalana, etc. No? Però què és el que podria oferir ara a Junqueras? És a dir, en què estarien treballant per intentar desbloquejar aquest acord de pressupostos?
Nosaltres, en aquest moment, per què fa l'acord de pressupostos, o que els diem a Esquerra Republicana, ja ho saben, escolti'm, hi ha marge perquè pugueu incorporar aquelles polítiques que considereu en el pressupost, en els àmbits que considereu, perquè hem deixat prou marges perquè això sigui així, i per tant, escolta'm, parlem-ne, perquè segur que hi haurà espai, i quan negocies has de cedir, i nosaltres això ho tenim claríssim. Per tant, en l'àmbit pressupostari no hi haurà problema. I amb l'IRPF, estem acabant de parlar exactament a veure quina és la garantia que necessiten. Però jo insisteixo, més garantia que l'acord de la bilateral i els treballs que hem anat fent, doncs no ho sé, sincerament, què més podem fer, no? Però, en tot cas, seguirem parlant amb ells, òbviament, per esbrinar una mica més doncs, què és el que necessiten perquè puguem sentar-nos en una taula a negociar el pressupost, que és el que a nosaltres doncs, ens interessa, no? I que aquells també, perquè ho han dit obertament, que volen pressupostos pel país.
S'hauria de debatre en menys de dues setmanes al Parlament.
Sí.
La idea i el calendari continua sent, per tant, que el Parlament els aprovi als voltants de Setmana Santa. És el que treballen.
Sí, just després. El calendari és l'esmena a la totalitat, crec que hauria de ser l'11 de març. I llavors, just després de Setmana Santa, l'aprovació definitiva dels comptes, sí.
Contempla que Junts pugui demanar un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries?
A veure, té el seu dret, pot fer-ho, però no sé en base a què.
Entrar-hi els terminis?
Bueno, si volem perjudicar el país, doncs... Val, però vull dir, tacticisme polític, filibusterisme parlamentari...
Li sorprendria?
Home, sí, perquè, sincerament, Junts per Catalunya, jo també vull pensar que és un partit que vol ser útil, no? Mira, en alguns casos ho està fent el govern a Espanya, no? Intentant modificar alguna llei per afavorir les empreses catalanes, però jo també entenc que aquí, encara que estigui a l'oposició, i molt a l'oposició, molt arraconada a l'oposició, també entenc que fer filibusterisme parlamentari...
Arraconada és el partit principal de l'oposició.
Sí, però estan arraconats en el sentit que ells no volen ser mai a una taula a negociar res, no?
No són útils, vol dir.
Jo els dic que a veure si sortiu del racó, home, i podem parlar d'algunes coses, no? És a dir, ells no...
I què els hi resisteix?
No, no ho sé, això de les seves estratègies, ja. Em pregunta vostè per Esquerra i per Junts, i no tinc una bola, ni soc psicòloga.
Li pregunto per Esquerra i per Junts perquè, entre altres coses, no tenen majories.
No,
absoluta,
que sí, no,
si la tinguessin, només li preguntaria per vostè, perquè no li caldria...
No, i també li dic una cosa, que quan estàvem a l'oposició els dos, que Junts surt del govern, una cosa també bastant extraordinària, vam arribar a pactar coses amb Junts a l'oposició, quan estàvem els dos, no? Vull dir que, evidentment, hi ha vies per entendre's en moltes coses, però és veritat que Junts no està en aquesta posició. Junts està... ell mateix s'ha anat arraconant, eh? No ho dic en negatiu, crec que és el que està fent.
Però vostès estarien disposats a jugar amb Junts amb qüestions pressupostàries, per exemple?
Nosaltres en aquests moments no contemplem un altre escenari que el pacte amb aquells que ens van donar el suport a la investidura. Perquè també per complir aquells acords d'investidura necessitem un pressupost. Perquè és que, de veritat, si vostès el llegeixen, hi havia moltíssimes mesures en allà. Ja ho he dit jo sempre, dona per 10 pressupostos, home, aprovem-ne un i comencem a treballar i a fer efectiu aquells acords als que ens vam comprometre.
Si no hi ha comptes, consellera...
No contemplo això.
Doncs hauria de...
Però és que vostè ja està posant-se en el 12 de març, jo aquí no hi sóc encara.
Però vostè, com a responsable política, ha de contemplar tots els escenaris. No.
No contemplo un altre escenari que s'aprovin els pressupostos. Clar, jo... Vostè em diu, quin és el seu principal objectiu quan s'aixeca al matí? Que s'aprovin els pressupostos.
No, això ho entenc.
I fins
que vostè treballarà només
en
aquest escenari, ho entenc. El que jo li dic és, si no s'aproven... Fins on ho portarà això el govern? Vostè treballarà en ampliar el crèdit, com proposa Oriol Junqueras? És una opció que descarta ja d'entrada?
De moment, nosaltres estem perquè s'aprovin els pressupostos. Bueno, de moment, és que em queden molts dies encara. Llavors, jo haig de treballar perquè s'aprovin els pressupostos. I no contemplem un altre escenari que aquest. Li dic sincerament, eh? Ara, sense fer broma, no contemplo un altre.
Li pregunto d'una altra manera. És a dir, quant de temps pot vostè gestionar les finances de la Generalitat en pròrroga?
Aquesta és una altra pregunta interessant. Bueno, aquesta és una altra pregunta interessant.
Al mateix lloc, però d'acord.
Nosaltres, en aquests moments, insisteixo, perquè tenim els crèdits prorrogats del 23, menys algunes coses, perquè, poso un exemple, si hi ha un programa l'any 2023 que era només pel 23, aquest no es prorrogava, perquè, o era per 2 anys, doncs ja no es prorrogava. És a dir, que tenim el del 23 menys tot allò que s'acabava el 23 o el 24, que ja no es pot prorrogar. Per tant, és veritat que les finances de la Generalitat es començaran a tensionar el mes d'abril. Es començaran a tensionar.
Tensionar què vol dir?
Bueno, doncs que haurem de dir-li als apartaments, escolta'm, us agafem un tant % del que teniu per pagar el més important, que és les nòmines i els interessos del deute, perquè ens obliga la llei.
Problemes de liquiditat.
Bueno, clar, és que pensi que en aquests moments tenim 9.000 milions d'euros menys perquè no tenim pressupost. 9.000 milions, que no és que no els tingui, és a dir, estan en algun lloc, però no els puc incorporar perquè no tinc pressupost. 9.126 milions d'euros. 9.126. És que això és més que tot el pressupost d'educació. És que són molts diners. A vegades parlem quan vam canviar els euros ja se'ns en va anar una mica la dimensió de les xifres.
Per tant, hi ha perill que no es puguin milions. Pagar nòmines.
No, ja les pagarem, però passant el rasclet per tots els apartaments i deixant de fer moltíssimes coses perquè la prioritat, evidentment, és pagar els sous dels funcionaris. Jo no contemplo una altra cosa que no aprovar pressupostos perquè entenc que tinc davant un partit com Esquerra Republicana que ha estat a govern. El senyor Junqueras ha sigut conseller d'Economia. I, per tant, ell sap el que suposa no tenir pressupostos i estar en una situació complexa des del punt de vista econòmic-financer. Per això nosaltres no contemplem un altre escenari que s'aprovin els pressupostos. S'han d'aprovar. Jo crec que hem generat les confiances, estem treballant, donant garanties. Avui, 25 noves places d'inspectors tributaris a l'agència. Estem fent una transformació tecnològica. Comença la campanya de la renta amb 152 persones que hem contractat per fer aquesta campanya de la renta. L'impost de matriculació, que també quan ho vam explicar ens miraven una mica estranys. L'impost de matriculació que ara gestionem conjuntament el govern de Catalunya amb el govern d'Espanya ens ha permès que treballadors de l'agència tributària entrin a la plataforma de l'agència espanyola per gestionar aquest impost de matriculació, que és un impost petit, però ens ha permès que nosaltres, que no estem preparats tecnològicament per gestionar aquest impost, ho fem amb la plataforma de l'agència espanyola. És a dir, hem avançat bastant en un any i mig. Llavors, a mi em costa pensar que amb tot això que anem fent i les garanties que hem donat i el compromís del president Illa, és el president de la Generalitat, un respecte a la figura del president de la Generalitat també, amb això. Home, no puguem aprovar pressupostos. Jo, com que em costa molt entendre això, perquè vinc d'una cultura política, del sentit comú, de la responsabilitat i el rigor, doncs estic convençuda que això passarà. Això no contemplo un altre escenari.
Per tant, si no passa, entenc que s'haurien trencat les relacions i, per tant, entenc que s'hauria de replantejar si té sentit aquesta continuïtat d'aquest govern.
Ja, però això és com dir, si aquell amic teu t'enganya, llavors ja no sou amics, doncs jo espero que no m'enganyi.
És com dir això.
No?
Sí, sí.
Clar, jo espero que no ho faci, perquè crec que hem generat totes les relacions de confiança, de veritat, d'entesa, molt bona relació amb molta gent d'esquerra, amb els negociadors, perquè això no passi, sincerament, i això està obert des de ja fa molts mesos, no? Per tant, jo, sincerament, li dic, no ho contemplo. A vegades, doncs sí, les relacions passen als i baixos, doncs ara estem en un punt baix, però jo estic convençuda que sabrem rectificar i sabrem redreçar la situació.
I aquí apunta que no volen contemplar l'opció d'avançament electoral perquè les enquestes no els són favorables.
És que no és una opció aquesta, sincerament, és que nosaltres volem pressupost, és que no. També li dic una cosa, mai li ha fet por al PSC a les eleccions, eh? Vull dir que la gent parli, tampoc ens ha fet mai por, però és que estem en un escenari que és pressupost. Plan A, pressupost. Plan B, pressupost. Plan C, pressupost. És aquest. I crec que és el que la ciutadania necessita, el que el país necessita. I nosaltres estem amb això. Crec que és el que ens toca, també, per responsabilitat.
Som 9:45. Jordi Mir.
Bon dia.
Bon dia.
Hi ha una qüestió que, més enllà de la dinàmica partidista, que pensant en la gent que ens escolta, se'n fa difícil imaginar si algú pot arribar a entendre què és el que els separa. És a dir, algú pot entrar en la dinàmica de dir, bueno, com que ara ja estem veient que Madrid s'està plantejant què faran la unitat de les esquerres, estem veient el creixement dels partits d'extrema dreta... Moltes vegades ens situem en aquestes dinàmiques partidistes, parlem de si hi haurà eleccions, si no hi haurà eleccions... Pensen que haurien de fer alguna cosa més per intentar que el conjunt de la ciutadania entengués on estan les diferències? Perquè quan escoltem l'entrevista a Oriol Junqueras o a vostè avui... jo crec que la gran majoria de la ciutadania és molt incapaç de saber on estan els motius de desajust, més enllà de que cadascú, en funció dels seus biaixos, les seves preferències, pugui estar més a favor d'una posició o d'una altra.
És que estic bastant d'acord. És que jo crec que estem en el mateix camí amb Esquerra Republicana. Ahir, que vam aprovar algunes coses conjuntament, per exemple, la modificació de la taxa turística, deia el diputat Cid, deia... fem coses junts, els grups d'esquerra, n'hem de fer més, no? I va fer com una mica un clam a dir, bueno, centrem-nos, no? És que jo crec que compartim tantíssimes coses que és lògic que la gent pugui no entendre que ara tinguem una disputa, no? I que per això no s'aprovi el pressupost. Per això, sincerament, ho dic amb honestedat, és que no contemplo una altra cosa que no s'aprovi el pressupost, perquè crec que compartim tantíssimes polítiques molt al camí, a més és veritat, tenim un augment i un creixement de l'extrema dreta, no? Que hem de combatre tots, totes les forces democràtiques, eh? Però també, sobretot, les d'esquerres, que a mi em costa... vull dir, que estic convençuda que és que s'acabarà aprovant el pressupost, perquè, si no, els ciutadans dirà que què estem fent, també, no? Escolti'm, amb els problemes que tenim, i estan vostès despistats amb coses que ningú entén, amb això estic totalment d'acord. Però jo intento parlar, clar, no contemplem una altra opció que el pressupost, perquè el país ho necessita, necessitem reforçar la sanitat per reduir les llistes d'espera, que és un acord, per exemple, el que hem arribat amb els comuns, necessitem posar més recursos a les polítiques industrials per desenvolupar polígons i atraure empreses i que les nostres puguin créixer, i tantíssimes altres coses, no? Tot això ens uneix. Per tant, de nou, no? Intentem posar tot allò que ens uneix, que és molt més que el que ens separa. Perquè moltes vegades el que separa és d'interpretació, no? És un tema d'interpretació, perquè, insisteixo, amb l'IRPF, la bilateral, el document de la bilateral és claríssim, no? Els dos governs es comprometen a fer això. Bueno, doncs ho estem fent. Si és un tema de timing, doncs, bueno, anem a veure, no?, el calendari, com l'ajustem perquè tots ens sentim còmodes, no? Que jo crec que al final és d'això del que es tracta.
Marc.
Bon dia, consellera. Jo crec que el país, evidentment, no?, necessita pressupostos, però segurament és tan important tenir pressupostos com complir acords. Això hi està bastant d'acord, no? I aquest, el que estem parlant d'ara, no és un acord, no?, d'ara, sinó és un acord ja, el de l'IRPF, que es va fer per la investidura de Salvador Illa ja fa un any i mig. Pel que estic sentint, evidentment, les declaracions i el que vostè diu de l'acord de bilateral, el PSC hi està a favor, Esquerra també. El PSOE no ho veig tan clar, com el que vostè diu, perquè Montero ha dit diversos cops que això no passarà, és a dir, que no passarà que Catalunya pugui recaptar l'IRPF. Però la meva pregunta és, vostè abans, en la passada legislatura, era una de les negociadores del PSOE, amb Esquerra, amb pressupostos, una dura, molt dura negociadora.
Del PSC, del PSC.
Del PSC, sí. Del PSC. Una...
Sí, sí. Un matís important.
Un matís important, sí. Que seria un altre debat, no hi entraré.
Una... Jo soc militant del PSC, eh?
No m'hi deixi entrar.
És veritat que a vegades tampoc ho...
No, a vegades es barregen les sigles.
Sí. Bueno, aquest seria un altre debat.
Ja havia dit...
PSC.
Tornem-hi. Fet el matís jo, eh?
Molt bé, gràcies, sí, sí. Ricard, gràcies.
Tornem-hi. Vostè negociava en nom del... PSC els pressupostos amb Esquerra, i repeteixo, era una dura negociadora, amb llargues reunions amb les conselleres Mas o Vilagrà, i fins i tot va aconseguir que Esquerra signés acords amb els quals no hi estava d'acord. Recordem, no? La Ronda Nord, de Sabadell, l'ampliació del pressupost, però és cert que Esquerra mai va portar els pressupostos al Parlament sense que hi hagués acords amb els altres partits. Per tant, la meva pregunta és clara. El que faran demà divendres, és a dir, aprovar govern sense un acord amb un dels partits, ajuda o complica la negociació de pressupostos? Ajuda o complica l'aprovació dels comptes?
Jo li vull fer una prèvia. És veritat que jo vam encapçalar amb un grup a la negociació el 23 i el 24 dels pressupostos per tenir un acord de pressupostos. Vull recordar que Junts havia sortit del govern i, per tant, no hi havia estabilitat parlamentària. El PSC li va donar Esquerra, amb els pressupostos del 23, amb els del 24 també, tot i que després la cosa va anar malament pels comuns. I nosaltres teníem molt clar, tant el 23 com el 24, que Catalunya tindria pressupostos. Nosaltres ho teníem claríssim. El president Illa ens va dir, escolta, nosaltres hem de donar suport al president aragonès i hem de donar estabilitat al país. Per tant, home, després negociàvem dur, i és veritat que els hi van fer posar coses al pressupost que ells no volien, no? La B40, l'aeroport... Però sempre eren propostes que depenien de nosaltres. És a dir, que depenien del govern de la Generalitat, no? I és veritat que sempre amb redactats en el que tots ens sentíem més o menys còmodes, i va ser una negociació dura, però nosaltres teníem clar que els pressupostos els aprovàvem. Per això també els hi vam dir, home, com que estem negociant i portar papers amunt, papers avall, home, quan els porteu que ja hi hagi el nostre acord, no? Tot i així, com que és veritat que la Generalitat necessita molts mesos per treballar un pressupost, també ho saps, Marc, van incorporar algunes disposicions genèriques en el que després allà van posar els acords amb el PSC o amb els comuns, com és lògic, no? Però nosaltres creiem que, com que portem també molts mesos parlant amb Esquerra Republicana i havíem parlat d'aquesta data, doncs havíem de tirar, perquè si no després tindrem un problema també. Si hem d'anar a aprovar pressupostos, fem-ho quan abans millor, perquè com dèiem abans, el calendari se'ns en va després de Setmana Santa, ja patirem des del punt de vista de la tresoreria, per tant necessitem també no allargar més això, perquè sense això doncs les coses complicaran. Però també vull dir una cosa, nosaltres, i ho puc dir, i el president Illa també ho ha dit, perquè nosaltres estàvem, els hi vam donar dos pressupostos per generar estabilitat al país, perquè el país tingués estabilitat, perquè el president Aragonès pogués tirar 2 anys més i poguéssim desenvolupar polítiques a favor dels ciutadans. Crec que això també s'ha de tenir en compte. No, nosaltres no ho demanem, però creiem que també està bé posar-ho sobre la taula, perquè nosaltres ho vam fer.
No m'has respost la pregunta, eh?
No sé si ha de pot perjudicar o no. És que jo crec que ells ja saben que anàvem que aprovaríem els pressupostos aquest dia, perquè és una data que havíem, havíem treballat.
Els mateixos sindicats ho van dir, que ja estava tot convocat, perquè divendres hi havia la firma i a última hora, de fet, el president aquest matí va fer unes declaracions...
2 setmanes de marge, que hagués passat?
L'IRPF.
Pues 2 setmanes de marge és que patirem problemes, és que patirem des del punt de vista... Sí, perquè, insisteixo, estem... Pensi una cosa, l'any passat, el 25, que no va haver-hi pressupostos, perquè Esquerra Republicana, doncs, també sortia d'una situació difícil des del punt de vista intern, nosaltres vam entendre doncs, que posar-nos en una negociació pressupostària seria molt complicat, i vam anar a suplements de crèdit, el primer suplement el vam aprovar al febrer. Més que ara entrem al març. És a dir que, pues sí, ara la situació serà més delicada. Jo no vull espantar ningú, perquè la Generalitat té mecanismes, sobretot per fer el més important, que és pagar les nòmines dels mestres, els metges, els bombers, els Mossos, però bueno, deixarem de fer moltíssimes coses, perquè la prioritat és aquesta, no?
Jofre, fèieu un exercici de... Hola, bon dia, consellera.
Hola, bon dia.
Fèieu un exercici de què es podria fer amb aquests 1.500 milions d'euros que es perdrien. Imagineu amb 20.000 milions d'euros què es podria fer, que és els 20 milions d'euros que, segons totes les fonts i l'últim informe del departament que vostè ara dirigeix, però no quan vostè hi era, que parlava d'aquesta xifra de 20.000 milions d'euros del dèficit fiscal. Perquè jo vull preguntar precisament per la qüestió de fons, que és el mal finançament de Catalunya. Mm. Que aquí no és que hi estigui d'acord vostès, els comuns i Esquerra per aprovar, també aquesta oposició que diu que està arraconada i fins i tot en privat, també el Partit Popular també admet que Catalunya està mal finançada, i com que entre el Ricard i els meus companys de taula no se n'han sortit ja anar més enllà dels pressupostos i jo no me'n sortiré, jo prefereixo ara preguntar per la qüestió de fons, que és l'IRPF, perquè aquest document sí que diu i estem treballant. Se suposa que quan dos governs estan treballant és per arribar a algun objectiu.
Clar.
Jo li pregunto, un cop passada la pantalla dels pressupostos, acabi com acabi, que no és menor, ja ho sé, però hi ha la qüestió de fons, de corrent de fons, que és l'IRPF, i sobretot, un cop passades les eleccions andaluses, creu que en aquest 2026, ja soc generós amb el calendari, creu que en aquest 2026 Catalunya podrà notar algun avenç en aquesta matèria de la recaptació i gestió de l'IRPF?
Sí, sí, sí. És que, de fet, en el document aquest de la bilateral, que deia que treballarem per desplegar la hisenda catalana, les modificacions legislatives, ja parla d'algunes coses que podríem començar a fer amb la gestió de l'IRPF, no? Alguns elements de gestió amb les deduccions autonòmiques, ho diu. És a dir, ja començar a treballar. Però jo insisteixo, la nostra agència tributària tampoc està preparada, vull dir que l'hem de dotar, no? L'hem de dotar, per això estem fent doncs això, la modificació de la llei que vam pactar amb Esquerra Republicana, justament per fer-la més autònoma, i incorporar, per exemple, perfils professionals que no hi ha a l'agència, com els informàtics, que no en tenim, etcètera, etcètera. Vull dir que sí, que el 26 han de passar coses, i passaran coses. Ara, la modificació legislativa, que és la modificació de la LOF, que no oblidem, és una llei orgànica, bueno, no és fàcil. De fet, ara, el mes de març, en teoria, ha d'haver-hi un Consell de Política Fiscal perquè ens presenti les modificacions legislatives del model, i hem de veure si en aquí o en la tramitació es pot incorporar alguna cosa en aquest sentit, o que també ho vull dir, no? I també a la línia del que demana Junts. A mi el que m'agradaria és que Junts s'entés a la taula del model de finançament i que no digués no. Miri, jo entenc que Junts pugui dir, miri, no ens agrada, voldríem el concert, d'acord, però ara tenim aquesta proposta, perquè no li donem sortida i després seguim lluitant? I si en aquest procés, doncs, escolta'm, Junts, que té la força, perquè té 7 diputats que necessita el govern d'Espanya per aprovar aquestes modificacions, incorpora coses, doncs a mi em semblaria legítim i intel·ligent, també, des del punt de vista polític, no? Perquè al final tothom ha de fer valer els seus vots. Per tant, passaran coses el 2026 perquè les estem treballant. Ara, quan és difícil, perquè a vegades tampoc depèn de nosaltres, depèn també d'un Congrés dels Diputats que està molt fragmentat i que, en fi, ja estem veient el que passa amb els reals decrets que es porten, no? I que tot complicat.
Marta.
Clar, com que ha quedat al final, ja tothom me les ha pres. No? Però, consellera, m'agradarà fer un parell de reflexions i perquè puguis, diguem-ne, acabar-nos d'explicar el que puguis explicar. Jo, mentre et sentia, recordava molt l'etapa 2012 amb el president Mas, que és quan hi ha acord amb Esquerra Republicana, amb Junqueras, i recordo, precisament, no, aquest tipus de negociacions, que sempre necessitàvem una setmana més i una altra setmana més, no? El Marc deia, però potser 2 setmanes més, no? Llavors, a mi, per exemple, una cosa que em va... I ens vam sortir amb coses i amb d'altres no, perquè les negociacions, a vegades, dels partits són complicades perquè obeixen a lògiques a vegades molt més internes de les que ens permeten explicar-nos, i llavors jo entenc quan el Jordi Mir diu, home, però és que, consellera, la gent ens entén, d'acord, és que a vegades la política és discrepar i ja ho entenc tot, però penso que també hem de fer un exercici de realisme, que és que la política a vegades també és així. A mi em va sobtar que el president fes el pas endavant de dir, pues, escolta, pues, els porto al Parlament, i penso que això, diguem-ne, ho fa amb molta consciència i crec que això sí que pot tenir algunes conseqüències, i que ell diu, escolta, jo em planto i fins aquí, i som-hi i ho provem. Això a mi em va sobtar, si pots parlar una mica més sobre això en la mesura que puguis. I després sobre l'acord amb el... Al final, et vas haver de posar d'acord, us vau haver de posar d'acord amb la ministra Montero, segur que això no ha estat fàcil. Hi ha qui parla d'una certa interferència electoral, no? El que ella és candidata, eleccions andaluses, la lògica de la política espanyola no es pot deslligar de tot això. Tu, diguem-ne, l'acord de finançament, i sí que està firmat i tal, tu això ho veus sòlid en el sentit que aquí no tindrem cap esquerda, o hi ha hagut alguna cosa que t'ha fet patir una miqueta més del que tocaria?
Mira, començo pel final. Jo vull dir una cosa i vull llançar també a favor de la vicepresidenta Montero tot el que pugui, perquè si tenim model de finançament és perquè ella ha treballat perquè hi sigui. És a dir, nosaltres hem treballat tots aquests mesos amb el seu equip al Ministeri d'Hisenda. Evidentment, ella no estava a totes les reunions perquè és vicepresidenta primera i té molts fronts oberts, no? Però hem treballat amb el seu equip molt bé. Són una gent molt professional, molt seriosa, molt rigorosa, i evidentment ella s'ha anat incorporant a reunions, i si ha passat i hem arribat a tenir model de finances perquè ella ha volgut. Malgrat que pugui ser candidata, és igual, ella ha tingut molt clar que les comunitats autònomes, algunes estan infrafinançades, que calia un nou model de finançament. Ella ho sap perquè va ser consellera d'Economia d'Andalusia i se'n va barallar molt amb Montoro quan ella ho era. tenia claríssim això i va dir, escolta, és veritat, Catalunya ens empeny, i ens empeny un acord d'investidura, però escolta, és que és veritat que ho hem de fer. Hi ha documents congressuals al PSOE i programes electorals al PSOE que diuen nuevo modelo de financiación, vull dir que tampoc és cap novetat per ella. Per tant, ella es va posar a treballar, hi ha hagut moments tensos, com a totes les negociacions, òbviament, però jo, sincerament, sempre he tingut clar que ella ens facilitaria això, malgrat les dificultats i els dies que han tingut més crisis, perquè és normal, tothom es tira cap al seu costat. Però jo vull dir que gràcies a ells tenim model de finançament. Això és així.
Això no l'ajuda per les eleccions andaluses, consellera?
No, però sí, escolta'm, quan un mira...
Escolta, és complicada,
bueno, primer, Andalusia és una de les comunitats que també està infrafinançada. En el nou model de finançament és la que més rep, 4.800 milions d'euros.
Sí, però l'escenari és que quan ella perdi les eleccions a Andalusia, el PSOE enfocarà cap al tracte que hi ha hagut cap a Catalunya, i potser aquí hi ha unes veus internes també que qüestionen la seva relació.
Jo no sé si vostè ho diu per Paje, doncs Paje que expliqui als ciutadans de Castella-La Manxa que renuncia a 1.300 milions d'euros. Clar, com renuncia a 1.300 milions d'euros? Suposo que Castella-La Manxa també hi ha necessitats com a Catalunya. És que el que no pot ser és que tinguem un model de finançament en aquest moment desigual i injust, en el que la comunitat que més rep, rep 1.500 euros més per habitant que la que menys rep. I que un nen avui de Múrcia rep 1.000 euros menys que un nen d'Extremadura. A veure per què. És que això és injust. Per tant, s'havia de fer un nou model de finançament perquè el que tenim està caducat, és injust, s'ha desequilibrat molt, o sigui, som la tercera comunitat en aportar, la novena en rebre, això ho arreglem amb el nou model. Ella està convençuda que és veritat que no ens porta enlloc aquest model de finançament, que el PP no l'ha posat ni tan sols quan tenia majoria absoluta, i diu, home, doncs vinga, som-hi. A Catalunya m'empeny i jo m'hi poso. Ja has costat, home, clar que ha costat això, mira, feia 13 anys que no en teníem
per
cap.
Això, per això,
vull dir, clar, bueno, és que el del 2009... es comença a pensar el 2006, fa 20 anys, que també Espanya i Catalunya era una altra. És que necessitàvem... Ho diu que ho fa convençuda. I jo crec que, en fi, que els ciutadans d'Andalusia també haurien de pensar que agota, aquest model de finançament els hi aporta quasi 5.000 milions d'euros. A veure com renuncien a això. I que li preguntin a Moreno Bonilla per què renuncia. Que jo també és una cosa que vull escoltar algun polític em dir per què renuncia a diners. Tu pots dir que en vols més. Però com a mínim agafa... Perquè és que no, això no seran diners l'any 2035, allò que dius, no sé on seré. És l'any que ve. El 2027, el pressupost que pugui fer la Generalitat el 2027 serà amb 4.686 milions d'euros més. Llavors, home, jo crec que això ens ho hem de pensar bé. Llavors, l'altra cosa que preguntava el president, jo crec que, en fi, coneixeu el president Illa, és una persona molt seriosa, molt rigorosa, sempre respon i atén als acords que pren. Ell és una persona de formes suaus, però és rotund amb els seus principis, i és dur amb els seus principis. I ell va dir que hi hauria pressupostos el 26, que els treballaria, que ho faria amb la mà estesa, evidentment, als socis d'investidura, que eren els Comuns i Esquerra. Ho hem fet, portem fent-ho molts mesos, hem tancat la corda amb els Comuns, amb els agents socials i econòmics, ara toca amb Esquerra. Aleshores, bueno, doncs, escolta, espero que això es pugui despejar, però ell ha dit, escolta'm, anem al 27, perquè si no és veritat que es complica la situació de les finances i necessitem aquests pressupostos. I com que jo també crec que ell està convençut, com jo, de que això s'aprovarà, perquè no hi ha un altre camí, doncs ja acabarem d'aclarir exactament quina garantia necessita Esquerra perquè puguem, doncs, aprovar uns bons pressupostos que, insisteixo, 50.000 milions d'euros per millorar les polítiques públiques a Catalunya.
És Alicia Romero, consellera d'Economia i Finances. Gràcies per acompanyar-nos avui al Matí de Catalunya Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Ens seguirem parlant, també. Ara fem una pausa i ara tornem.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
A la ràdio parlem cada dia de moltes coses. Del que passa al món, del que ens preocupa, del que canvia... Però quan escolto les persones convidades d'una llarga trajectòria, m'adono que volen continuar sent actives. Sé qui han estat sempre, sé qui realment són. És llavors que cal administrar molt bé la força per poder seguir el ritme. D'això també n'hauríem de parlar, oi?
Exacte, i tenim bones notícies. Us presentem Meritene Força i Vitalitat, una gamma de productes per complementar la dieta de les persones adultes. Clínicament provats, són uns sobres que tenen molt bon gust i aporten proteïnes d'alta qualitat, amb batuts de vainilla, xocolata, cafè o maduixa, i en format a punt per prendre's de xocolata o vainilla, sense gluten i sense sucres afegits. Inverteix en tu amb Meritene Força i Vitalitat, que contribueix a fer créixer la massa i la força muscular. Meritene des de fa més de 30 anys amb la garantia de Nestlé. Porta magnesi que ajuda a tenir un metabolisme energètic saludable.
Catalunya Ràdio.
Accionista del Cross, Bondalti, te ofrece 3,505 euros en efectivo por acción. El precio inicial representaba una prima del 40,6% sobre el precio de cotización a cierre de la sesión anterior al anuncio de la oferta. Tienes hasta el 13 de marzo. Consulta el folleto en www.cnmv.es. Infórmate también en el 900-827-833 o en bondalti.com.
A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Una connexió que batega siguis on siguis i l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí.
Un Barça guanyador, ben governat, amb gestió honesta i sempre, sempre dels socis. Això no es demana, això s'exigeix. Vine i signa.
Fem un Barça millor. Fem el Barça dels socis.
Diagonal 468. Víctor Font.
Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros? Inesperat.
MSC Cruceros. Best Holiday Ever. Reserva ara a msccruceros.es. 012, la millor resposta.
Què fas tan concentrat?
He pensat que vull tornar a estudiar i estic mirant diverses opcions.
Ja bé, però ja t'ho podràs combinar amb la feina.
Hi ha molta varietat d'horaris i de cursos telemàtics. El més complicat és escollir quin curs vull fer.
Siguin quins siguin els teus estudis de procedència o quina edat tens, hi ha una formació per tu. L'Escola Oficial d'Idiomes, els centres de formació d'adults, certificats professionals o l'Institut Obert de Catalunya t'estan esperant. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat.
M'encanta veure't tan motivat.
012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Aquest creuer que imagines? A Viatges al Corte Inglés el tenim. Imagina navegar amb BNCL, despertar cada dia en un nou destí i gaudir l'experiència a bord amb un 50% de descompte i recórrer Europa amb fins a 300 euros de descompte addicional. Setmana del creuer. No és un somni, és el teu creuer. Navega amb BNCL a Viatges al Corte Inglés.
Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, el periodista Marc Bataller, la consultora i professora de Ciència Política la Pompeu Fabra, Marta Pascal, el periodista Jofre Llombart i l'expert en moviments socials i doctor en humanitats, Jordi Mir.
Després d'aquesta entrevista amb la consellera Alicia Romero, on hem constatat, diguéssim, que confia que s'aprovaran els pressupostos, també hem constatat dimarts que Oriol Junqueras diu que no en té prou i que necessita garanties perquè l'IRPF vagi endavant, l'acord de l'IRPF per recaptar tot l'IRPF aquesta Catalunya vagi endavant. Per tant, veient les dues posicions, fa difícil d'imaginar que això acabi sortint. Marta.
Diguem-ne, vaig sentir l'altre dia l'Oriol Junqueras, avui l'Alicia, més a més, veient-li la cara, no? Jo crec que el govern ho intentarà fins al final, crec que la lògica interna d'Esquerra pot estar dificultant també els acords. Jo ara mateix ho veig lluny. El que passa que a vegades la política, els temps hi tenen molt a veure, no? I a vegades fins i tot és la manera de negociar que té cadascú. A vegades, i en aquest cas, per exemple, Esquerra Republicana, que això ho conec una mica d'altres moments, bueno, doncs primer parlem de com negociarem. Un cop ens haguem posat d'acord amb com negociarem, ja negociarem. I era com, hem trigat més en les normes de com negociem que realment entrar en el fons de la negociació.
Sí.
No, jo parlo de la meva experiència.
De la teva experiència amb Esquerra Republicana.
Era
l'època de Marta Rovira, vull dir que...
Sí, em refereixo que quan el Jordi deia la gent no entén res, és possible a vegades que entre els grups negociadors sí. Estiguin en aquesta lògica i, en canvi, al final, el temps mediàtic el que t'obligui és dir, miri, doncs no ens estem posant d'acord amb que doncs, nosaltres volem la totalitat, no?, de l'IRPF i, en canvi, ens sembla que el plantejament que fa el govern espanyol doncs, no vol dir totalitat. Però vés a saber, no? Llavors, jo la meva conclusió matinal és que, bueno, tenim molta feina encara.
Aquí el problema segurament és que ens hem acostumat a que s'estiguin acords i no es compleixin. Aquest és el drama, no?, segurament. Perquè dius, bé, allò que vam signar fa un any i mig, ja no ens en recordem i ho tornem a negociar. I un dels grans problemes, no?, que s'ha trobat en aquests moments és que semblava, no?, deia la meva consellera, que PSC i Esquerra acostaven posicions i quan es costen posicions surt ja la senyora Montero a dir, això no passarà. Perquè ho diu en públic i en privat.
Sí,
jo tornava a dir en privat a un grup de periodistes, això no passarà. Per tant, davant d'aquesta situació... doncs és un desllorigador complicat. A part, el govern també té una situació complexa, perquè segurament aquest és l'únic any que podrà aprovar pressupostos. L'any vinent hi ha municipals. A finals d'any, segurament, hi haurà espanyoles. El 28 ja hi haurà catalanes. Per tant, en aquest sentit, jo el que deia...
Sense
quan era...
aquests pressupostos fa difícil d'imaginar una estabilitat en el govern de Sabadell.
Segurament entrarem en la que és la reflexió de si hi ha escenari electoral o no.
Això aquí, mateix, clar.
Aquí ja que... veurem.
Però no? També dependrà molt de Madrid, com sí, passos comunicants, sí, i més amb el PSOE, PSC.
Però vull dir que és que realment tenir pressupostos o no en aquest moment en què estem canvia realment moltes coses, perquè és evident que si Salvador Illa ara té aquests pressupostos, té els 4 anys de legislatura, més enllà de que li costi
sí,
moltíssim aprovar coses, etcètera, etcètera. Si no els té, veurem en quina mesura ell també agafa el lideratge, no? I crec que era l'altre dia l'Oriol Junqueras que deia, bueno, poder els hi convé, poder no els hi convé. Bé, en quina mesura ell també es vol lligar a la sort o no de Pedro Sánchez, és que hi ha moltes coses aquí.
Jofre. Sí, el que a mi em ve la pregunta al cap, en quin moment, bueno, tots els que estem aquí ja fa anys que ens interessa la política, en quin any vam decidir, o quina època vam decidir que tenir pressupostos no era el de menys. Hi havia una època...
Era la llei.
Era la llei, i si no hi havia pressupostos, t'anaves a eleccions.
En els països, diguem-ne, europeus, diguem-ne, sòlids, democràticament, ben aposentats i tal, quan un ministre d'Economia no té té pressupostos, dimiteix. I normalment cau el govern.
Sí,
per tu que et talli,
és així.
Extremadura i Aragó han anat eleccions també per això,
Impecable, diguem-ne.
I ben tallat que em sento, perquè aportes una dada molt interessant, efectivament. Aleshores, a partir d'aquí, algú es va inventar que aquí pots anar aprovant pressupostos. Aquí parlem de Pedro Sánchez, el gran gurú d'Occident, que fa no sé quant temps que no té pressupostos, també, no?
Però continua l'home,
I va tirant, perquè, com diria Felipe González, la política és otra cosa.
Sí, no, la política i los bobos que aún no l'han visto. Ah, vale.
Aleshores, quan el Marc deia els acords s'han de complir, clar, el PSOE té la sensació que complirà els pressupostos, els acords, perquè com que deia el document aquest, treballarem per l'IRPF, sí, clar, podem parlar. El tema és si en algun moment es va donar per bo un document o la interpretació d'aquell document era diferent i ara que s'ha rascat una mica, s'ha vist que no hi ha gaire cosa a vendre en els teus i aleshores has de fer un gest molt seriós de quadrar-te i de dir, doncs, no t'aprovo els pressupostos. I, en canvi, ara és el PSC qui creu que és Esquerra la que no compleix els seus acords.
Sí, no, a part d'aquell document, que estem parlant de 2024, no, que el PSOE sembla que no se'l faci seu, estava avalat pel PSOE. El signen Esquerra i el PSC per la investidura, però, evidentment, el PSC... amb aquella confusió que m'heu fet fer entre PSC i PSOE amb la...
No, és que aquí... No, és que
el PSC,
que aquí
el PSC
cosa...
no signa res si no ho avala el PSOE.
Clar, però és que aquí hi ha una cosa molt interessant, que és la vinculació de diferents esferes polítiques. Esquerra, al Parlament de Catalunya, no li prova uns pressupostos a Salvador Illa per una cosa que depèn del Congrés dels Diputats. Ningú s'està qüestionant que Esquerra faci caure Pedro Sánchez. Per esfera, per rang, li tocaria. Ningú s'ho està qüestionant. Imagino impulsats per la deriva de Gabriel Rufián, que és
sí,
abans
però,
Esquerra
però, Jofre,
que,
repeteixo,
que Esquerra Republicana.
El que estan reclamant Esquerra és un acord d'investidura del PSC, de Salvador Illa. És cert
aquí
que depèn de Madrid.
Original.
Però tothom,
aquí hi ha el pecat original.
Però tothom ho signa, que m'ho diu, tothom ho avala.
Sí, però aquí hi ha el pecat original de barrejar esferes de... És a dir...
Pecat original, en tot cas, del PSC-PSOE, per haver signat un document
si ara
com
Pedro
aquest,
Sánchez,
no?
Si ara... La paradoxa és, si ara Pedro Sánchez portés els pressupostos a aprovació, Esquerra al Congrés li votaria.
O no.
Vols dir que...
Depèn de què porti.
Gabriel Rufián està en la onda o d'allò.
Ara mateix, no li votaria.
Ara mateix no.
Depèn del que hi hagi, Jofre. No pots generalitzar tant.
Jo crec que el Jofre va ben encarrilat, sí. Vull dir que...
Sí, però ha d'haver-hi contrapartides,
però
també.
No, que Esquerra a Madrid no és Esquerra a Catalunya.
No, i que el missatge ha estat tan contundent per part de Gabriel Rufián, que és que... o ve el llop, o aguantem el que tenim.
Clar,
que per tant,
com Rufián no prou uns pressupostos si ve el llop.
Clar, llavors, clar. Aquest és una mica el problema també, com que tens l'elefant dintre de l'habitació i és... Doncs, a mi això em fa pensar una mica en el que li va passar Junts amb el tema del català a Europa. Us en recordeu? És a dir, era una condició indispensable per investir Pedro Sánchez, van firmar, i després ells mateixos es van anar donant que com que això depenia d'un tercer, doncs el PSOE anava, llavors feia alguna gesticulació, etc.
Amb l'amnistia, que depèn d'una altra esfera.
Efectivament, o amb l'amnistia. Clar, llavors aquí segurament entra la lògica interna dels partits. Quan tu li demanes a la teva militància que t'aprovi els acords d'investidura i et diu que sí, a la mínima que després hi hagi una petita escletxa, una petita modificació dels acords, això té un cost intern extraordinari. I segurament també forma part del tipus d'arguments que, com deia en Jordi, no s'entenen. Però és que la política té molt d'això. Jo us he de confessar que a mi em fa patir el tema aquest dels pressupostos per aquestes dinàmiques. No per si el paper de la bilateral, si no sé, perquè allò està més que escrit. Jo crec que estem més ara en una lògica de temes interns que a vegades són difícils de resoldre.
Jordi, si fem un mapa d'on estan ara els partits polítics, no? Més enllà que la consellera hagi dit que Junts està al racó...
Bueno, però s'entén, sí. És que ells s'han, diguem-ne, ells no volen contribuir en la governabilitat.
Amics de fa molt de temps.
Sí.
M'ha sorprès, de molt de temps.
Aquestes paraules no són neutres, no són...
Òbviament.
Es marquen clarament quin és l'escenari. Junts, per diferents raons, ha tingut clar que fins aquí, en els acords, no? Mm-hmm. I en tot cas, si ens interessa molt el que proposeu per votar, doncs ja us ho votarem. Val? Llavors, tu, com a PSC, PSOE, ja saps que aquest és l'escenari. En canvi, la situació d'Esquerra és molt més complexa, perquè és un partit que està decidint que ha de donar suport a uns governs a Madrid i a Catalunya perquè l'escenari alternatiu li sembla que és molt pitjor, però per poder donar suport a això necessita, davant de la seva militància, que no necessàriament comparteix la seva passió per aquests governs, doncs, que es noti que això compta. Junts ja ha decidit que no està aquí. I llavors aquest és l'escenari en el que us veig. I la dificultat la té Esquerra i el PSC ha de saber fins on pot ajudar Esquerra en els passos que ha de fer, diria.
Arribarem al punt de les 10 del matí d'aquí a 10 segons. Hem de canviar de tema perquè el govern espanyol vol prohibir la venda, atenció, de les begudes energètiques a menors de 16 anys. Anem cap a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
Què tal? Bon dia.
I què en sabem d'aquesta prohibició?
Doncs mira que serà...